Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dimarts, és 13 de març, el dia en què sabem que la meitat de les víctimes d'abusos sexuals a Catalunya són menors d'edat. Són dades de l'ONG Save the Children, que també alerta que un de cada quatre infants viu en situació de pobresa. Segons l'entitat, un 30% dels alumnes d'ESO i batxillerat van patir algun tipus d'agressió sexual durant el passat curs, 3 de cada 10. Xifres que han de ser un toc d'alerta i que ens han de fer estar atents i posar encara més esforços en la importància de l'educació per la igualtat i diem prou a qualsevol tipus de violència. Avui al programa tenim molts temes sobre la taula, però primer hi hem de posar música tot plegat. Tal dia com avui de 1988, ell era número 1. Rick Astley era número 1 tal dia com avui, un 13 de març de 1988. Avui al programa repassarem tota la informació, farem el cafè dels dimarts, avui amb la Maria Virgili, presidenta de l'Associació de Paradistes del Mercat Central de Tarragona, perquè aquest divendres es compleix un any de l'obertura de portes del nou mercat, farem balanç i també parlarem de quins deures hi ha pendents. També vindrà, evidentment, la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, i a partir de la 1 agafarem la Nacional 240 per anar a buscar la recepta de la setmana. Avui vindrà el Sergio de la taverna de Misti de Vilaseca i, com no, rebrem també la Leida Martí. A partir de 2:15 parlarem avui de la passió de la Selva del Camp. Han tornat després de 9 anys de no representar-la i han donat un gir molt interessant. Han actualitzat text, representació i moltes novetats que avui ens explicaran dos dels responsables d'aquesta representació. Els acompanyarem en directe fins al punt de les 2, ja saben, al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin ens poden seguir en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu quan són les 12 i 24, ho fem a Maria de Serveis, anem primer a la previsió del temps, a l'Agència Estatal de Meteorologia i a l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia, avui tenim un cel amb intervals de núvols mig usuals a les comarques de Tarragona, podria ploure una mica a l'extrem sud i les temperatures es mantindran sense canvis. Hi haurà màximes de 17 graus a Tarragona, Reus o el Vendrell, de fins a 20 graus a Tortosa i 16 a Gandesa. El vent continuarà suau, variable, amb tendència a bufar del nord.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Perquè fa el trànsit espectacular, accident aquest matí a l'A7 a Vinyols i Els Arcs. Dos camions i quatre turismes implicats en aquest xoc al voltant de les 7 del matí. Hi ha dos ferits que han estat traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Reus i al Centre d'Atenció de Cambrils. S'ha atès també 5 persones allà mateix amb lesions de caràcter lleu. Els han donat l'alta in situ i la carretera encara es troba tallada en aquesta hora en sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat per la retirada dels vehicles.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
La xifra del dia, les 3.352 denúncies per violència domèstica que es van registrar a la demarcació de Tarragona al llarg de 2017. La xifra s'ha disparat un 62% respecte a l'any anterior, un increment molt superior a la mitjana de Catalunya i del conjunt de tota Espanya, que es va situar al voltant del 17%. De mitjana, cada dia van arribar 9 casos als jutjats de la demarcació. En total, 3.177 dones van interposar denúncia, mentre que un any abans havien estat 1.900. 45. Són dades del Consell General del Poder Judicial. Del total de casos comptabilitzats a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, pràcticament el 75% van ser denunciats per la víctima a la policia. Una de cada 10, però, va acabar renunciant al procediment. I atenció, més de la meitat de les denúncies han estat contra parelles i un 45% contra exparelles. I encara més dades sobre això. Del total de denúncies presentades, 933 van anar acompanyades de peticions d'ordres de protecció cap a la víctima i mesures cautelars contra el denunciat. Els jutjats en van acceptar 6 de cada 10. Segons l'estadística, també van sol·licitar protecció un total de 14 menors. En plan econòmic, els preus han pujat 3 dècimes al febrer a Tarragona, deixant una inflació anual de l'1,1%. L'alça de la taxa d'inflació aquest febrer s'explica sobretot, bàsicament, per l'increment del preu de la llum, contràriament a la baixada que es va registrar al febrer de l'any passat. I atenció al que llegim avui al Diari de Tarragona. Un veí de Pinell de Brai ha estat atacat per 5 gossos al camí de Miravet. Tot plegat va passar dissabte al migdia, quan la víctima, de 41 anys, passejava en bici. De sobte, els gossos van saltar sobre ell i el van atacar. Només es van aturar en sentir una trompeta de les que es fan servir a les caceres. Els gossos van parar al toc de la trompeta que havia fet sonar el seu amo i van marxar. L'amo dels animals no es va apropar ni va socórrer la víctima, que va estar més d'una hora dessagnant-se després de l'atac fins que el seu germà el va trobar. Ara es recupera a l'Hospital de Mora després de dues intervencions amb ferides greus a l'esquena i les extremitats. Els Mossos han identificat a l'amo dels animals i està investigat per delicte de lesions i per omissió de deure de socors.
Tarragona. Estàs informat.
A Reus, la urbanització de Sant Joan estrena aquest mes de març el servei d'autobús a demanda cap al centre de la ciutat. L'usuari haurà d'avisar des de la parada 10 minuts abans de l'hora de pas prevista perquè l'autobús es desviï i s'hi aturi. Això serà a les hores de les freqüències de pas seran les 10 i 22, les 11 i 22 del matí i també les 4 i 22 de la tarda. Es pot demanar al centre de control de Reus Transport que l'autobús passi per aquesta parada del barri. L'usuari s'haurà d'identificar en el moment de fer la trucada des de la mateixa parada per evitar un mal ús del servei. Per tornar cap a l'urbanització, els usuaris ho poden fer agafant qualsevol autobús de la línia 50 i comunicant-ho al conductor. Fins ara, la urbanització Sant Joan no disposava de cap parada d'autobús urbà, s'ha situat al carrer del Francolí. I de l'autobús anem a l'avió. L'aeroport de Reus ha fregat els 7.000 passatgers al febrer. Això suposa un 7% menys que l'any anterior. De fet, les instal·lacions del Baix Camp acumulen una davallada del 20% respecte a 2017. L'acumulat de l'any, però, manté l'increment d'operacions. Pel que fa a les companyies, Ryanair acapara el gruix de tràfic comercial amb el 93% de les operacions. L'aerolínia de baix cost ha mogut 12.400 dels 13.300 passatgers que han passat per l'aeroport entre gener i febrer. A banda dels 91 passatgers registrats per Air Nostrum durant el mes de febrer, la resta de passatge correspon a helicòpters, escoles de vol, aviació privada i d'emergències. Canviem d'assumpte. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Carassa, del PDeCAT, ha declarat aquest dilluns al jutjat de Tortosa que el consistori no podia retirar els símbols i llaços grocs d'espais públics que no eren de titularitat municipal. El jutjat número 2 de Tortosa investiga l'alcalde per un presumpte delicte de propaganda electoral arran de la denúncia de la Junta Electoral. L'organisme va reclamar al consistori que retirés els símbols partidistes durant la campanya electoral del 21 de desembre. Ara s'argumenta que el passat desembre van donar compliment total a aquest requeriment als espais públics, però que no podien actuar en altres que són propietat, per exemple, d'Adif, Abertis o de Fomento. Escoltem l'alcalde de l'Ampolla.
Bueno, pues yo creo que lo que busquen es que intimidar, acobardir-nos i fer que no s'entén, no té cap ni peus que ens facin, que ens hagin citat per aquesta declaració quan vam retirar tots els símbols que ens demanava la Junta Electoral. Per tant, l'únic que volen és atemorismos, però ens mantenem d'en peus.
El delicte pel qual s'investiga l'alcalde de l'Ampolla pot ser castigat amb penes de presó d'entre 3 mesos i 2 anys. En successos, els Mossos han detingut dos germans encarregats d'un punt de venda de droga a Bonavista, a Tarragona. Tenen 55 i 57 anys. La investigació va començar fa prop d'un any, quan es va poder ubicar un domicili on diverses persones accedien a adquirir substàncies psicotròpiques. Abans de rebre els compradors, un d'ells sortia al carrer per comprovar que no hi havia policia, mentre l'altre vigilava la zona des del terrat de l'immoble. Al registre del domicili es va intervenir droga i diners, entre ells 30.000 euros que estaven amagats en una olla de cuina. Un dels detinguts té 15 antecedents per altres cossos policials, dels quals 9 són per delictes contra la salut pública. El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs per tots dos. I atenció, que estan enxampat un lladre multireincident a una botiga de segona mà de Reus on volia vendre eines que havia robat el dia abans. Va ser la mateixa víctima del robatori qui va localitzar-lo a la botiga de productes de segona mà quan s'hi va apropar per saber si algú havia intentat vendre allà les eines que li faltaven. La història encara va més. El mateix lladre havia estat detingut infraganti dimarts de la setmana passada quan robava, juntament amb un altre individu, a una nau industrial de Reus. El van enxampar i el dia següent va quedar en llibertat amb càrrecs. Té 26 anys i acumula una vintena d'antecedents. Dotze i 32, els expliquen també que el Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa acollirà per primera vegada una representació de la Passió d'Ulldecona. Serà el proper diumenge 18 de març. És una de les poques vegades que aquest espectacle representa fora del seu teatre al municipi del Montsià. El programa també inclou les tres tradicionals processons que es fan a Tortosa, particularment la de Diumenge de Rams, la més matinera de Catalunya i una de les més multitudinàries. També la del Silenci, que es fa a les 12 de la nit de Dijous Sant i que enguany tindrà com a novetat que la confraria de les Cinc Llagues interpretarà una peça musical quan la processó passi per la plaça de l'Absis i quan el Crist arribi a l'església de la Puríssima. I una bona notícia en plana cultural, les primeres cases del Poblenou del Delta seran escenari de teatre, música i circ en el primer festival Art als Patis. Serà dissabte 17 de març. Durant 8 hores, sense interrupció, els patis de les 6 cases rurals s'ompliran de Shakespeare, de la poesia d'Antonio Machado, de jazz i Dixie, de clowns, circ o de contacontes, a l'estil japonès, per exemple. Hi ha espectacles de pagament que tenen un aforament limitat amb un màxim de 30 persones i altres que es faran pels carrers i són totalment gratuïts. L'alcalde d'Amposta és Adam Tomàs.
Bueno, és una activitat nova que feia temps que anàvem detrás i com este és el segon any que el Poblenou té partida específica des del Departament de Cultura de l'Ajuntament, de la Regidoria de Cultura, bueno, vam arribar a l'acord amb el representant del Poblenou i amb la gent d'estos 6 patis que col·laboren i amb la Regidoria de Cultura de tirar endavant este primer festival d'art als patis. Simplement se tracta d'aprofitar uns espais que són molt singulars, situats al nucli de Poblenou, que per nosaltres és la mineta, no?, del turisme dins de lo que és el paisatge i l'entorn del parc.
Acabem repassant les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu 5 perros atacan y dejan moribundo a un hombre. Al Reus Digital destaquen aquesta hora l'obra El Rentadors recupera la memòria històrica de l'ofici, i al del Camp.cat en trànsit destaquen que 2 camions i 4 turismes s'han vist implicats en un accident a l'A7 a Vinyols i els Arcs. Al Tarragona 21, destacat avui, el Camp Clar dona la baixa al jugador que va agredir un altre del Racing Bonavista, i finalment avui en portada al diari Més, l'Hospital Sant Joan tancarà 2017 amb un dèficit de 3,2 milions. Pràcticament 12 i 35 minuts. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Los que la buscan son profesionales. Averiguaré quién quiere matarla.
William Baldwin, Cindy Crawford, Caza Legal.
Los quiero muertos.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
A ver, anda, la guía Repsol. ¿Y esto?
¿Te acuerdas de Cristina, papá? Aquella novia a la que llevé al restaurante que me recomendaste y no volvió a llamarme. Pues he pensado que necesitabas una ayudita para recomendar mejores planes. Y así de paso los haces tú también.
Este Día del Padre, regálale la nueva guía Repsol y conviértela en un experto. Además, incluye Inspiraciones, un libro con experiencias de viaje que te invitan a descubrir España con los cinco sentidos.
El Corte Inglés y Baby News te invitan a conocer las últimas novedades para ti y tu bebé. Ofertas especiales, experiencias y talleres de las mejores marcas nacionales e internacionales. Infórmate en laaventuradeSerMadre.com y participa en nuestro sorteo. Solo tienes hasta el 1 de abril. Baby News en El Corte Inglés.
Vinga, seguim amb més coses aquí a Herrera en Cope a Tarragona. El proper dia 16, divendres, es complirà un any des de la inauguració del nou Mercat Central de Tarragona. Volem aprofitar aquesta setmana per fer una mica de balanç. Parlarem també, evidentment, amb l'Ajuntament al llarg de la setmana, però volem parlar amb els grans protagonistes d'aquest aniversari, que són els paradistes. La presidenta de l'Associació de Paradistes és la Maria Virgili. Maria, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí, que sé que sempre feu forat, que a aquesta hora hi ha molta feina, no? Suposo?
Sí, gràcies a Déu, hi ha molta feina.
Me n'alegro. Escolta, primera pregunta obligada, un any es complirà aquest dia 16. No sé si hi hauria una paraula per definir o per fer un balanç.
Home, jo crec que èxit total, no?
Sí?
La paraula és èxit, sí.
Sí, sí.
Per nosaltres i per la ciutat,
Sí, tu creus, o sigui, com heu viscut vosaltres com a paradistes la rebuda que us ha donat la gent, que això és importantíssim perquè hi heu posat molta feina i molts anys, en això?
Hem posat molts anys, hem posat molta feina, molta fe, però nosaltres estem superagraïts. La rebuda de la gent ha estat magnífica. Jo crec que durant aquest primer any la paraula de totes les persones que han entrat aquí dins el mercat per primera vegada ha sigut uau.
Mhm.
Jo crec que definiria molt bé que ningú es pensava que poguéssim arribar a tenir un mercat com el que tenim a hores d'ara.
Mm-hmm. Hi ha alguna cosa prevista per celebrar aquest primer aniversari, Maria?
Bueno, sí que hi ha cosetes previstes. No farem res de l'altre món, ni que sigui una super ni una macrofesta. Són actes molt senzills dins del mercat, però per celebrar una mica, evidentment, aquest primer any que l'estem celebrant, bueno, estem supercontents de poder celebrar, evidentment.
Mm. Bueno, ja una celebració serà aixecar persiana divendres, no?
Sí.
Ha passat un any, ja sembla, i no sé si us hi veieu.
Home, de veritat que va haver un temps que semblava que no arribaria mai, però bé, gràcies a molta gent, a molts esforços, aquí estem i estem molt bé.
Com en tot projecte que comença, els engranatges no s'han d'anar, diguéssim, preparant al llarg del dia a dia perquè tot acabi de rodar bé. Hi ha alguna assignatura pendent ara un any després o coses que vosaltres creieu que encara s'han de millorar perquè això funcioni al 200%?
I tant, que hi ha coses per millorar sempre, es pot millorar. El que passa que el global, jo crec que és positiu. Després s'hauran de millorar cosetes que hi ha per fer i evidentment, s'ha de treballar. No ens podem creuar, o sigui, no podem creuar els braços i dir ja està tot fet.
Mm-hmm.
No, hi ha cosetes per fer, però són millorables i, evidentment, ens hi hem de posar i hi ha feina per fer.
Posa'm algun exemple, va, Maria, d'algunes coses que vulgueu, que vosaltres tingueu a la llista d'això, ho hem de retocar.
Ostres, ara m'has agafat així una mica... No sé, no sabria dir-te una així en particular, però sempre hi ha coses a millorar, eh? Sí, que n'hi ha, n'hi ha.
Heu vist en aquest temps, evidentment, Maria, ara esteu a la Casa Nova fa un any, però tu fa molts anys que estàs aquí a la parada, al mercat provisional, no? I ara al nou. Heu vist també amb el nou mercat un canvi en el tipus de públic, en la gent que us visitem, al mercat central?
Totalment. Abans, només per l'efecte horari. Nosaltres abans teníem obert de 7:30 del matí a 2 de la tarda, menys el divendres, evidentment. Ara l'ampliació d'horaris ha fet que hi hagi moltíssima gent que no havia entrat mai al mercat, i mai és mai, I ara sigui un client habitual. Gent... I això ens omple d'orgull, evidentment.
Clar. Alguna vegada que hem vingut també a fer algun reportatge aquí al mercat i parlant, també heu vist gent més jove, evidentment, no? Que això també
jove.
És bo perquè al final és el client del futur, no?
No, és que això és el que buscava.
Sí, sí, sí.
O sigui, a veure, quan fem una ampliació d'horaris no és perquè sí, és perquè ens hem d'adaptar a les noves generacions. I nosaltres avui en dia tota la gent treballem i tenim els horaris que tenim. Per tant, l'efecte de compra el fem quan podem, no quan els altres volen. Llavors, una ampliació d'horaris ha fet això, doncs, que molta gent jove que abans no havia ni entrat al mercat per horaris, pel que sigués, ara sigui un client habitual de tarda, però sigui un client habitual. I això, la veritat, és que jo crec que és un encert.
Precisament els horaris han estat un dels temes amb el que hem anat donant toms al llarg d'aquest any, perquè hi ha hagut en algun moment doncs, alguna polèmica per el tema de, per exemple, obrir la tarda dels dissabtes algunes de les parades, no? Aquí ja, de fet, llegíem al Diari de Tarragona el passat cap de setmana que hi havia s'han començat a tramitar alguns expedients sancionadors a alguns dels paradistes. No sé com està aquesta situació.
No ho sé, això és cosa de l'Ajuntament i d'Espinsar i t'hauràs de dirigir amb ells per saber com està. Nosaltres d'aquest tema no sabem.
De tota manera, en parlarem, eh? Aquesta setmana està demanada la regidora Elvira Ferrando i li preguntarem, evidentment, esperem poder parlar amb ella entre avui i divendres. No sé també com viviu el tema de les obres del voltant, Maria, perquè avui crec precisament que deien que en un parell de mesos les obres de la plaça Corsini estarien enllestides. Això ha de ser un punt més per millorar encara aquest èxit del que parlaves?
Home, i tant, això és la guinda del pastel, tu.
És el que falta, potser?
Exacte, sí. De fet, ara ja és un altre... Quan surts pel mercat per la porta principal, la visió que tens ja és brutal, però quan estigui al 100% acabat, amb el mercadillo aquí fora, amb totes les botigues del voltant obertes, i jo crec que serà la millor plaça de Tarragona.
Creus que sou culpables, deixa'm-ho posar així, una mica de que es recuperi aquesta zona de Tarragona que s'havia deixat una mica oblidada fins ara? Tot i que el mercat hi era, provisional a la carpa, però hi éreu.
Jo crec que, no sé si culpables, però el que sí és veritat, i jo crec que això és una cosa que és innegable, és que el mercat nou és el motor impulsador de que tota aquesta zona del centre torni a ser la millor zona de Tarragona, i això crec que és indiscutible.
Acabo ja, Maria, que sé que tens feina. Us heu sentit acompanyats per l'Ajuntament en aquest camí, en aquest primer any?
Bé, que sí, és veritat, és que hi ha hagut moltes converses, s'ha parlat molt, acompanyat sí, es podria dir acompanyat sí, i de moment l'experiència del primer any és satisfactòria.
Doncs escolta, suposo que a la llista de coses a fer, no? A banda de les celebracions, les continuareu posant segur en aquestes trobades. Si vols que li preguntem alguna cosa a la regidora, m'ho dius, que la tindrem aquesta setmana. No
doncs,
sé.
Molt bé, no pateixis, si se m'ocorreix alguna cosa.
Tu m'ho dius. Maria, moltíssimes gràcies. Escolta, celebreu bé, que s'ho mereix l'aniversari i que treballeu molt, sobretot aquesta setmana.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Herrera en Copia Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Què passa els dimarts a aquesta hora? Ho saben, no? Doncs que hem de parlar d'alimentació, de dieta sana, d'alimentació saludable, i per això necessito aquí a la nostra dietista nutricionista, la Dara Gené. Dara, bon dia. Ella diu, que bé, quines ganes tinc de parlar d'alimentació saludable.
Tinc aquí les meves notes. Sí, no? Ja vaig la setmana passada que ja tenia...
Tenies molts temes, sí.
Aquestes setmanes ja.
No, de fet, hi ha molts temes, sí. Això està bé.
Hi han hagut notícies i sempre està molt bé. I com que sonem part d'alimentació, vaig donar una mica a la tabarra.
Té una carpeta, la Dara. Va fent carpeta i diu això per dimarts, això per un dimarts. Això perquè va guardant, no? Clar. Però està molt
si
bé
no,
perquè...
la memòria fuig.
No, la memòria fuig. Ui, jo si no m'apunto tot. No. Jo no sé si hi ha algun aliment que amb això ens pugui ajudar. Aquella dita de menjar cubes de pansa.
Això diuen, això t'anava a dir. I sóc de les que menja, cues de panxa.
Jo també, però, noia, no sé si fa gaire efecte, perquè jo si no m'apunto tot, ja últimament.
No.
Però diuen que això és problema de la multitasca, que estem tenim massa fronts oberts,
doncs,
no?
Doncs te donaré tota la raó, i és que el meu problema principalment és que, a més, jo crec que dormo, i a vegades me desperto en un munt de coses per fer, i després me torno a dormir, però és aquella... Vivim així, avui en dia.
Vivim així, però mira, està bé. Diuen els experts en eficiència, diguéssim, laboral, que ens hem de centrar en una tasca i després ja agafar les altres. Però sí. Hi ha dies que és complicat, això.
És complicadíssim.
És difícil, però sí. Bé. No sé si algun oient sap d'algun aliment que ens pugui ajudar amb això de la memòria.
A mi m'encantaria saber-lo. Jo no tinc constància que hi hagi una relació directa. Sí que hi ha antioxidants, com ja sabem, que ajuden... Però així, mira, igual ho busco.
Busca a veure si apareix.
En les investigacions.
Però bé, si no, Twitter, @copetarragona, i si no, el WhatsApp del programa.
I t'anava a dir, si me'n recordo, ho busco. Perquè...
Apunta-t'ho.
Sí, apunta-t'ho. Ara agafaré aquest Evernote aquí.
Apunta. Però ja saben, si no, ens envien una... És veritat, s'ha d'apuntar tot. Una nota al WhatsApp del programa. 672-65-35-34. Aliments que ens puguin ajudar amb això.
Exactament.
De la memòria. Doncs vinga, seguim amb bones notícies, com la setmana passada, o què?
Bueno, sí. Sí.
Sí, oi, has dit un sí poc convençuda.
És que potser ja, me repeteixo, ja prometo als oients no tornar a parlar d'aquests plans de nutrició i d'alimentació saludable, però és que per primer cop en aquest país hi ha hagut una comunitat autònoma que ha llançat una llei de promoció de vida saludable.
Què em dius ara?
Que és Andalusia.
I això no passava ja?
Me vaig quedar així, com? No. Així com a llei? Com a regulació, l'obligatorietat i les multes, si no es compleix, no.
Ui, m'interessa molt aquest tema, a
veure.
Sí que
la Generalitat, com vam parlar l'altre dia, el dimarts passat, que vas comentar que sortia la Generalitat, que l'imposa les begudes ensucrades, sí. I que si no complien, tal. Però ara a Andalusia el que ha tret és una llei que és molt més... és molt més directa. És l'Ajuntament el que s'encarrega de que facin complir això. No és una llei que ha sortit a nivell estatal o a nivell europeu i s'ha aplicat a una comunitat autònoma. No, ells ho han encapçalat.
Molt bé.
I és interessant, tots els canvis que han fet.
Ah, doncs.
Jo crec que igual ho apliquen ara i si hi ha una bona repercussió, perquè suposo que hi haurà estudis que faran el seguiment de l'impacte, igual s'apliquen a altres comunitats i això no haurem d'estar pendents, clar, perquè
doncs,
ens afecta.
A veure, m'interessa, explica'm en què consisteix la idea. A veure.
Sí, la llei, li han dit, llei per a la promoció d'una vida saludable andaluza.
Molt
toma
bé.
Ja. Sí,
toma
no
ja,
vaig quedar, uala, no? Dic, home, això promet, no? I entre altres coses, fixa't que han prohibit la venda de bolleria industrial, de brioixeria, que està en aquestes neveres,
sí, les
que hi ha els hospitals o els centres educatius. Mm-hmm. Vale. Doncs a partir d'ara, la brioixeria i les begudes ensucrades en els centres escolars està prohibida la seva venda. Bueno. No es poden vendre. Això fins ara no. Bueno, l'altre dia estava en un hospital i em vaig veure i vaig pensar...
Sí, la veritat és que no és la millor opció. No. Crec que fins ara sí que potser estava com a recomanació, no? Però ara arribem al punt ja de que hi ha una legislació que prohibeix que hi sigui.
Els centres escolars se prohibeix. I les multes més elevades, que això seria una infracció greu, estan en 250.000 euros.
Què em dius ara?
Sí, sí, multes per si s'ho incompleix, això.
Multa que aniria al centre o a l'empresa que gestiona les màquines?
Al centre.
Al centre, déu-n'hi-do.
El centre és el responsable de que això no passi. Uh-huh. També en els hospitals no es prohibeix la venda de refrescos i de cafè, però sí que a vegades el cafè té aquells que posen sucre i tal, sí. No? Però sí que estan obligats a instal·lar una font natural d'aigua potable al costat.
Ah, bé.
De plan... Tu tens l'opció de beure refresc si a tu et ve de gust, però tens l'opció de l'aigua. I si amb això doncs la persona escolleix aigua, ja està fent un punt de salut. Uh-huh. Hi ha una millora de la salut, perquè ja no està escollint el refresc ple de sucre o el que sigui, no?
Clar, bueno, és que a més un dia hauríem de fer un capítol a part de les màquines aquestes de cafè.
Sí.
És que això...
Jo cada vegada que m'he coneixit que em poso les mans de cap i faig una foto. És podria que... fer hasta un PowerPoint de
és
fotos.
És que això, jo no sé, això de veritat, com ho permeten.
Sí, i a vegades em trobo que està de mal gust. Mira el que et dic.
No, perquè a més d'això, les quantitats de sucre... Bueno, clar, pot ser la gent que està molt acostumada a posar-se molt sucre. Jo, en el meu cas,
sí.
Mira el que tu dius, doncs fa poc temps també, no? Un hospital que has d'acabar anant sí. a petar una mica en això... I dius, això és que no es pot veure, és que és per
mira,
netejar les tuberies.
L'altre dia, que com he dit, vaig estar en un hospital, vaig... no patíssiu, que no es
que estàs bé, està bé, està bé, la d'ara.
Sí, però que em vaig quedar mirant les màquines expendedores, com a bona nutria, sí, sí. Ahir, tenint els meus pensaments de... Bueno, no ho diré. Total, que estava davant de la màquina de cafè, molt xulíssima, i sortia el nivell de sucre que per defecte, que hi ha dintre del cafè. I hi havia un botó de més i menys, no? I vaig veure que estava en 2 cullerades i mitja de sucre. I havia d'estar 3 i mitja. O sigui, 2 i mitja era la meitat, no? Estava,
2 i mitja.
El nivell estava en la meitat. Tot el que jo vaig pensar, calla, que ara vindrà la Nutri i el que vaig fer és tocar almenys...
I ho baixaré!
Sí! No va volia
ser ella.
Explicar.
Va ser ella.
Sí, i no diré en el lloc ni en la planta. Perquè... No, però no, no, lo més fort és que ho vaig baixar fins al mínim, que era 0,5 cullerades, però jo em vaig quedar un moment davant i en els 5 segons la màquina per defecte va tornar a marcar 2 i mig.
Ah,
a veure,
amigo.
Que clar, una persona que se'n vagi a fer un cafè i no es doni compte de tocar el botonet del menys sucre, ja per defecte està prenent uns 8 o 9 o inclús, no sé, però inclús 10 grams de sucre.
De sucre, o sigui, això...
Que això és la meitat ja el que recomana l'Organització Mundial de la Salut en una persona adulta en un dia. Home, pues... Me va semblar molt malament, me va indignar.
Clar, sí,
i és una tonteria.
Sí. No, no ho és. No
però
ho és.
Mira, la...
Perquè a més hem de pensar que la gent que per desgràcia doncs, sí. T'estàs a un hospital dies, al final acabes anant moltes vegades a la màquina de cafè.
Evidentment.
Clar, això s'hauria de tenir en compte.
Clar.
Molt bé, doncs tornem bueno, a aquesta llei que doncs, ara serà obligació també posar una font no?
sí.
d'aigua potable al costat d'aquestes màquines en què s'ofereixen refrescos, cafès.
Molt I bé. En els centres educatius també... el que els obliguen és a posar les empreses responsables de les màquines expendedores, això sí que va cap a les màquines, cap a les empreses de les màquines, estan obligades a ficar sempre aigua dintre d'aquestes màquines expendedores. No valen només refrescos i sucs de fruita, els sucs de fruita que també podríem parlar, i aquells sucs que porten llet i tal, sinó també aigua. Una altra cosa també impactant, que m'ha impactat i m'ho he apuntat aquí, és que s'implantarà que mínim està obligat el centre educatiu a oferir 5 hores d'activitat física en els nens uh-huh. i adolescents. No les 3 hores de gimnàsia obligatòria fins ara, no.
Sí.
A banda de la gimnàsia, hauran d'oferir i haurà de ser obligatori que els alumnes arribin en aquestes 5 hores setmanals d'activitat física moderada i intensa, que és el que recomana l'Organització Mundial de la Salut. També.
Sí, sí, és que a banda de que són aquests mínims, no?, que recomanen, al final no és tant el que facis o que obliguis als alumnes i tal, sinó que creïs l'hàbit en la persona, no?
Exactament, és, des de ben petits.
Clar. I és una cosa que potser, mira, pel que sigui, doncs a casa no ho veus, però que tu creïs l'hàbit des de l'escola, no? Això sí. És importantíssim.
Què més? Hi ha, com així, com a per acabar, hi ha moltes coses que han fet, però ressalto les que potser tenen més impacte perquè aquí no ho tenim. El cas és que ara, a partir d'ara, els bars i restaurants d'Andalusia estan obligats a servir-te una gerra d'aigua. Així.
A taula. Com a, sí. Gratuïta.
Sí, gratuïta.
Amiga.
Gratuïta. De fet, perdoneu, això ja es veu en altres països com
sí,
Anglaterra.
Sí, Anglaterra, ara t'anava a dir, Anglaterra realment, a més és una cosa, de fet, no és que te la serveixin per defecte, sinó que tu, per exemple, si demanes aigua del grifo, de l'aixeta, te la serveixen i no te la cobren.
No, no te la cobren.
No te la cobren.
Que jo el primer cop que vaig veure, oh, mira que bé.
Sí, 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 sí.
Però amb això, bueno, igual disminueixen la venda d'altres begudes que no són saludables, com begudes amb alcohol o refrescos. Home, siguem realistes, igual sí, perquè si jo tinc aigua gratuïta, igual ja em bec l'aigua. Però clar, això influeix al final cap en la salut del consumidor.
I tant.
Cap al positiu, no? Vull dir que està molt bé. I també el que a partir d'ara també serà obligatori és que hi hagi menús saludables i que s'ofereixin diferents tamanys de les racions.
Ah.
No val un plat enorme de pasta. No, pues, si és una persona que vol menjar menys, tingui l'opció de tenir mitja ració.
Sí, 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 sí.
Clar, doncs està... Així no s'incentiva l'obesitat i el sobrepès, que és un dels grans problemes, i recordem que, malauradament, Andalusia té un dels nivells més elevats de sobrepès i obesitat, tant adulta com infantil.
Clar. Doncs és important, mira, ho dèiem la setmana passada, que l'administració prengui, no?, la iniciativa en aquestes coses. Dèiem que, per exemple, en el cas de les begudes ensucrades, Catalunya va ser pionera, en aquest cas Espanya, en aquest cas és Andalusia, que és pionera en aquest cas, no?, en fer una llei.
Exactament.
Que marqui certs mínims.
Jo tinc moltíssimes ganes de veure com evoluciona. Tinc l'oportunitat d'entrar en el Col·legi Professional de Dietistes Nutricionistes d'Andalusia. Conec el president, no personalment, però és un gran professional. I una cosa que també m'acabaria agradar reivindicant, com ell fa, és que, per desgràcia, en aquesta llei andalusa tampoc se contempla la figura del dietista nutricionista. Quan arribarà?
El moment.
Quan arribarà el moment? Hagués estat bé? No descarto, creu els dits, de que vagin en aquest camí, que la Junta d'Andalusa prengui constància d'aquesta queixa, d'aquesta reclamació del Col·legi Professional i de tots els dietistes nutricionistes, també de Catalunya, que apoyen, per supost, els nostres companys, i que bueno, pues, a veure si això comença a moure's.
Doncs
no?
esperem que marqui, que obri camí.
Sí,
que obri camí com a
mi.
Doncs molt interessant, una setmana més, com és cada setmana. A Ada, la Gina, moltíssimes gràcies. Ja saben que a la Dara la tenen aquí els dimarts, cap a aquesta horeta. Però si no, ella normalment també quan surt d'aquí treballa, clar, treballa a la seva Broma Clínic, carrer Marquès de Montoliu 14, de Tarragona, molt, diu, molt, molt, sí, és veritat.
Me'n vaig a fer dietes, Mònica.
Fa un esforç per venir aquí aquesta estona. Gràcies, Ada, ara, bona setmana.
Bona setmana.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Doncs en dos minuts arribarem al punt de la una. Jo els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Acabarem amb la nostra cançó del dia. Però recordin que en cinc minuts tornem i anem a buscar la recepta de la setmana. Avui vindran des de la taverna de Misti de Vilaseca, de passar per aquí la Leida Martí. I en la darrera mitja hora de programa ens aproparem a la passió de la Selva del Camp, que es va estrenar aquest passat cap de setmana amb moltíssim èxit. Aquest cap de setmana proper tenen la darrera oportunitat de veure-ho. No s'ho perdin.
Never gonna give you up. Never gonna give you up. Si vols continuar bé al matí, escolta de dilluns a divendres, de 1 a 2, Migdia a Tarragona. Un magazín diari amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia... Un magazín diferent, pensat per tu. Migdia a Tarragona, amb Mònica Carrasco, el 93.5 al Camp i el 98.0 a les Terres de l'Ebre.
És la 1, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los padres de Gabriel agradecen las muestras de cariño tras la misa funeral en la Catedral de Almería para despedir al pequeño de 8 años. Han pedido además respeto a su intimidad a partir de ahora. Con ellos ha estado Adrián Gil.
Juntos, abrazados y rotos de dolor salían los padres del pequeño Gabriel. Con lágrimas en los ojos, agradecidos, hacían una última petición.
Sabemos que estará ya jugando con sus peces y la bruja ya no existe. Y por favor, sacadla de todas vuestras cabezas, ¿vale?
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, salía con la bufanda del pequeño, esa que ha abrigado estos últimos días el cuello de su madre. Patricia se la ha dado como agradecimiento a todo el gran trabajo que han llevado a cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El cuerpo será trasladado al cementerio Fernán Pérez, donde se realizará una ceremonia íntima.
Y contamos que Mercadona acaba de presentar resultados con récord de ventas. Anuncia además fuertes inversiones. Joaquín Mizmanos.
Mercadona crece en ventas un 6% más hasta rozar el récord de 23.000 millones de euros. Sacrifica beneficios para invertir más. Por ejemplo, en reformar las 1.600 tiendas. Juan Roch anuncia planes.
Vamos a invertir 8.500 millones en 6 años.
El año pasado Mercadona creó otros 5.000 puestos de trabajo. Roch ha ratificado su apuesta por la venta online. Le han preguntado si sigue preocupado por la situación en Cataluña.
Hoy no estamos asustados porque ya nos hemos acostumbrado. Y continuamos dando preocupados.
Eso sí, ha dejado claro que la situación en Cataluña no ha afectado ni al consumo ni a la inversión allí.
Y hay más noticias en este martes 13 de marzo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Las lluvias de lo que llevamos de mes dan un notable respiro a los embalses. La reserva hídrica ha aumentado un 6,8% en la última semana. Son casi 4.000 hectómetros cúbicos más que hace 7 días. La situación es muy buena en el Cantábrico, buena en Galicia, pero contrasta con la cuenca del Júcar y el Segura, donde no alcanzan ni el 30% de media. En el Tajo, los embalses se recuperan, aunque entre Peñas y Buendía están todavía muy lejos del mínimo a partir del cual se puede trasvasar agua al Levante. En el Congreso de los Diputados sigue la comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular. El exconsejero madrileño Francisco Granados comparece hasta ahora. Granados ha defendido que las únicas cuentas del PP que ha visto son las legales. Y buenos datos para el sector de la música en vivo en España. Encadena 4 años de subidas. 2017 coincidió con la bajada del IVA aplicado a los espectáculos, lo que provocó que la música en vivo se haya disparado un 20%. No hay que olvidar tampoco que fue un año en el que también estuvieron de gira en España grupos como Rolling Stones, Guns N' Roses o U2.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
En el espejo de hoy vais a contar una historia que nos lleva a Buenos Aires y que nos habla de en qué momento el futuro de un joven jesuita empezó a apuntar hacia Roma.
Bueno, Pilar, en este 5º aniversario de la elección del Papa Francisco, lo que vamos a contar es una historia que efectivamente sucedió a finales de los años 80 del pasado siglo, imagínate. La historia de un encuentro imprevisto sin el cual seguramente no habría podido llegar a Roma un Papa que vino del otro lado del Atlántico. El padre Bergoglio acudió a la ciudad argentina de Córdoba para guiar un retiro espiritual y en él participaba el entonces arzobispo de Buenos Aires, es el cardenal Antonio Quarracino, que quedó profundamente impresionado por la autenticidad y profundidad de la predicación de aquel jesuita. A partir de ese momento, no va a descansar hasta conseguir que el Papa Juan Pablo II le nombrase su obispo auxiliar. Y no fue fácil, por varios motivos, lo vamos a explicar con detalle en el espejo. Pero en todo caso, aquella primera intuición de Quarracino en Córdoba ha marcado el futuro de un modo que seguramente él nunca llegó a sospechar.
Pues los detalles de esta historia en una media hora en el espejo. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el Sevilla busca repetir Historia en Manchester, José Luis Corrochano.
Es la cita del día. Manchester United-Sevilla, partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones. Empate a cero en la ida. El Sevilla busca en Old Trafford la segunda participación de su historia en los cuartos de final de la máxima competición europea. Hace 60 años que lo consiguió por primera vez, en la temporada 1957-58. Sergio Rico, el portero del Sevilla, y su presidente anoche en el partidazo, Pepe Castro, sueñan con la clasificación.
Tanto para el sevillismo como para el Sevilla como para mí, pues es un partido súper importante y sobre todo muy especial, ¿no? Conseguir el pase a la eliminatoria, pues sería hacer nuevamente historia en con el club.
Sería, repito, algo histórico y algo importante para una temporada como esta, que quiera que no, pues ha tenido altibajo.
Esta noche el Sevilla estará acompañado por casi 3.000 sevillistas en el mayor desplazamiento de seguidores sevillistas de toda su historia. El partido es a las 9 menos cuarto, desde las 8 y cuarto lo cuenta el tiempo de juego.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que estem ja ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, i ara sí que ja arriba el moment aquell en el que obrim la Nacional 240. Sempre m'agrada aquella imatge que em ve al cap de dir, i arriba com un Fittipaldi, aquí arriba.
La Mònica Carrasco, no, que jo no corro, o sigui, jo vaig a la velocitat que s'ha d'anar, eh? No,
la legal.
No, Fittipaldi, la legal. I a més a la Nacional 240, com per córrer gaire, saps? No, sí. Que no està la cosa...
I ara que dic això, aquest pobre home, el Fittipaldi, per què li hem donat tan mala fama, la velocitat? Bueno, perquè ell correia el circuit, però fora no sé.
Tens tota la raó, amb això no hi havia jo caigut.
Pobre home, bueno, l'Emerson Fittipaldi.
Un lugar comú d'aquells que diuen, no? Escolta, obrim la Nacional 240, sí, com cada dimarts a la una, i obrim també les portes de la cuina.
Sí,
que això
també,
sé
també.
Que ho esperes amb candeletes, no?
Home, aviam, no sóc gaire apanyat jo a la cuina, però ho valoro molt. Home. I m'agrada provar cosetes.
No, mira, com a tonto, m'agrada provar cosetes.
No.
Clar, t'agrada que et cuinin.
No, provar de fer-les.
Ah, provar de fer-les.
Home,
molt bé.
De tastar-les, evidentment.
Molt bé. Jo també, jo soc molt bona a la part aquesta de la barra, diguéssim, no? A la de provar i la de catar. Avui et porto a un lloc, a un restaurant que ja havíem visitat. Anem fins a Vilaseca, la taverna de Misti. I això vol dir que tinc aquí a l'estudi al Sergio Domínguez. Sergio, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Avui el Sergio, Ricard, ha vingut molt ben acompanyat, perquè avui han tancat la cuina, tancada i barrada, i han dit, em porto el cap de cuina, ¿verdad, Sergio?
Sí, tengo aquí a mi jefe de cocina, Leo, que es un hacha también.
Exacto, tengo también Leo Amado. ¿Qué tal, Leo? Bienvenido.
Buenos días.
Muchísimas gracias por venir los dos, o sea que hoy fiesta, ¿no?, en la taberna.
Sí, los martes ya por tradición es el día que cerramos y aprovechamos.
Es curioso, es verdad, ¿eh? Los martes en la restauración, muchos aprovechan el martes para hacer
lunes o martes,
¿eh?
¿No? Es
sí.
El día...
Normalmente suele ser o lunes a martes.
Lunes o martes. Pues sí. Bueno, yo me alegro de que sea los martes porque así podéis venir aquí, ¿eh? Tenemos esa suerte para que nos propongáis recetas. Yo le estaba preguntando a Sergio ahora antes de empezar si ya se notaba que se acerca la Semana Santa, que tenemos un poco de ganas más de salir, ¿no? ¿Se nota algo más de movimiento ya?
La verdad que sí, se está notando. ¿Sí? Y bueno, aunque nosotros estamos en Vilaseca y no es propiamente costa, los compañeros de costa ya nos están diciendo que ya se está notando. Las aperturas ya son más los restaurantes que están preparándose ya para la Semana Santa.
Claro. La gente tenemos ganas.
Sí, ¿eh?
Sí.
Nos gusta que el día largue, que salga el sol, y es verdad, ¿eh? Cambia todo, ¿eh?
Sí, porque tú ahora, mira, ya se presta más. Ahora tú sales por la tarde, pues hoy no, porque está cerrado, pero tú mañana o el jueves, que dices, me voy a tomar una cervecita con algo de picar, ¿no? Te acercas a la taberna de Misti, ya a la tarde, pues es otra cosa, ¿eh? Hasta las 7 de la tarde hay luz ahora ya, ¿eh?
Vaya.
O sea que se agradece. Pero bueno, Sergio, Leo, ¿qué me traéis hoy? ¿Qué nos traéis? A ver, ¿qué receta? ¿Qué propuesta?
Bueno, hoy traemos dos recetas. Una así en plan para hacer en menú, algo sencillo que puedan hacer la gente en casa. Dos recetas, una de carne y una de pescado.
Estas me interesan a mí.
Bien,
sí. Las rápidas, rápidas y fáciles.
Rápidas, ¿sí?
Sí.
Rápido y fácil.
Bueno, tiene su tiempo de horno, pero es muy sencilla de elaborar y el resultado es muy rico, muy exquisito.
Ah, pues venga, oye, a punto. ¿Qué necesitamos? ¿La vais a hacer a cuatro manos o qué?
Bueno, yo haré la de carne y Leo
hará
la de pescado.
Venga,
y así
bien,
no nos enredamos.
Venga,
acá hay un cambio de tradición, tendría que ser al revés.
Vaya, es verdad.
Pero nos estamos compaginando bien en ese tema.
Bien, bien, bien.
Por cierto, Leo, ¿de dónde eres?
Soy nacido en Mar del Plata, Argentina.
Mar del Plata. La tradición de los chuletones argentina
es... verdad,
es...
¿eh? Es verdad, la carne sería más su campo, ¿eh, Sergio?
Por eso yo tengo que aprender de él en este tema.
Ah, bueno, esto, claro, supongo que habéis aprendido el uno del otro al final también,
claro,
¿no?
Por eso hemos cambiado los papeles hoy.
Bien, bien. Bueno, me gusta esto. Pues venga, a ver, Sergio, ¿arrancas tú?
Sí. Venga. Venga, pues bueno, la receta de carne que hoy ofrecemos, que hacemos estos días en la taberna de Misti, la estamos proponiendo mucho el fin de semana. Es un costillar de vaca vieja, de vacuno.
Sí.
Un poquito, como hablábamos, de la tradición de la carne del país de Leo, una buena ternera. Entonces al carnicero le pedimos que un costillar entero de vacuno no lo parta por la mitad, que vendría a ser el corte de un churrasco multiplicado por unos 4 churrascos juntos, ¿no? A lo largo.
Vale.
Entonces, esta carne de una buena ternera vieja, como digo, madurada, lo que nosotros hacemos es preparamos un aliño con aceite de oliva virgen, un poquito de soja, lleva un poquito de miel y luego lleva las especies que podrían llevar, pues un chimichurri, pues algo más, no tan complejo, ¿no? Pues el romero, el ají, el tomillo, un poquito de todas estas especies, la cayena, todo esto que lleva, y la sal y la pimienta. En el bol lo mezclamos, salpimentamos la carne y con este aliño regamos la costilla en un gastronom, tapamos con papel albal e introducimos en el horno durante 2 horas a 180 grados.
Vale. ¿Y ya está?
Se va haciendo la carne.
Ah. Sí, a ver, Mónica.
No, os pregunto.
Es fácil, no. Pero...
Yo qué sé. Digo, a ver, si la carne es buena.
Si la carne
el
es buena.
El aliño lo hacemos bien.
Y el horno se va trabajando como se debe. Se tapa para que la carne no sufra y en el propio vapor del papel albal del gastrónomo se va haciendo en su propio jugo. Uh-huh. Lo que hacemos cada media hora aproximadamente, destapamos,
giramos
y vamos regando con el jugo que va soltando de la miel, del aceite, de las especies y un chorrito de vino blanco para que la carne se vaya hidratando y cada vez se vaya quedando más jugosa y más cocida.
Vale.
En el último momento preparamos una guarnición ya para el tema de acabado del plato, que normalmente son unas verduras a la brasa y un poquito de patatas a lo pobre encebolladas. Y a los últimos 10 minutos de la cocción de la costilla, destapamos de lo que es el papel albal que le ha hecho el vacío para cocinarse en su jugo, subimos un poquito la temperatura y glaseamos, que es con esta misma salsa en un cazo, se le va regando por la parte de encima de la costilla para que haga una capa caramelizada y quede todavía mucho más crujiente y más rica.
Madre mía, Ricard.
Bueno, tú has dicho que era muy fácil, yo...
Pero ¿cómo es que no estén fent el programa desde la taberna de Misti?
Sí, sí.
¿Per què els faig venir jo aquí si hauríem d'anar nosaltres a Vilaseca?
Yo primero vendré a probarlo, ¿eh? Y no. Después ya a ver si me animo, ¿eh?
Pero mira, tenías razón, es fácil.
Es fácil. O sea,
es fácil, es ponerle fácil. Paciencia.
Paciencia, un par de horas y media de tiempo y una buena ternera y un horno que funcione bien y no tiene mucha más complicación. El resultado es exquisito.
Bien, uh-huh. Bien. O sea, ¿qué tal le sale, Leo? ¿Le Perfecto. Sale bien? Porque esto veo que...
en poco consigue el pasaporte, ¿eh?
Le damos doble nacionalidad enseguida, sí, Sergio, ¿no? Sí. Bien, pues tenemos la carne por un lado. Ahora aquellos que digan, no, es que yo no soy muy amante de la carne, no pasa nada, porque tenemos a Leo, que nos propone pescado.
Sí, bueno, nosotros estamos haciendo en esta temporada, estamos haciendo un bacalao tipo yauna con un orio, un bacalao skrei, que es la temporada, se desmiga, es espectacular. Así que el proceso de la receta es la siguiente. Primero vamos a hacer el orio, cogemos ajo, lo laminamos, lo ponemos con aceite de oliva y lo doramos. Uh-huh. Luego le incorporamos pimiento del piquillo, también cortado juliana, y unas gulas. Cuando empieza a hacer la burbujita de que ya se está dorando el ajo, incorporamos un chorrito de vino blanco para cortar la cocción, pimentón de la Vera y lo apartamos. Y eso lo tenemos para el momento de emplatar. Por otro lado, generamos la guarnición, que hacemos unas patatas panaderas. Usamos cebolla y patata de hervir tipo Mona Lisa. La cortamos en rodajas y lo cocinamos durante media hora con sal y pimienta y también tapado con papel albal. Luego, cuando están tiernas, eso también lo tenemos para emplatar. Uh-huh. Y por el otro lado, porcionamos el bacalao salpimentado y lo hacemos en una sartén. Una vez que lo tengamos al punto deseado de cada uno, ya se ensambla la receta, que es la base abajo de patatas con el bacalao y el orio bien caliente, y ya está, prácticamente. Es una receta muy sencilla y muy rápida de generar. Pues,
oye, Sergio, no por no hacerte un feo, pero hoy me quedo con el pescado.
¡Oh! ¡Oh!
Bueno, y aparte bueno. El bacalao, es que es un bacalao, es exquisito, es un bacalao que se deshace, una carne blanca impresionante.
Es que además Leo lo ha explicado de una manera que
parece muy fácil, a mí esto es lo que me da ya, miedo. No, es que lo he explicado que parece, mira, como el que hace, ¿sabes? Aquí un café con leche, ¿sabes? Sí. Es todo facilísimo y no sé, ¿eh? Pero bueno, es verdad que el punto del bacalao es muy particular, ¿eh? Aquí cada uno, porque hay gente que le gusta más poco hecho...
Sí, bueno, pero es un tema que... Pero bueno, tratamos de conseguir siempre... El tema de este bacalao es tan jugoso que se desmiga. Y el punto es como comer prácticamente ternera, porque es tan tierno, tan jugoso, que no tiene que ser un pescado que se queme.
Es que los puntos en una cocina, tanto de carne como de pescado, es lo que marca el buen chef del que no, ¿eh?
Ah, bueno, y entre otras cosas.
Entre otras cosas, ¿eh? Pero manejar bien los puntos, al menos en los programas de televisión que tratan de cocina, siempre hablan de los puntos de carne y los puntos de pescado.
Oye, a mí me ha gustado mucho que vengáis los dos, porque además creo que son los cocineros más rápidos, Ricard,
sí.
que tenemos, porque en el tiempo, en los 10 minutos que tenemos, las dos recetas, ¿eh? O sea que muy bien, el premio esta semana, ¿eh?
Gracias.
A la rapidez. Yo veo ambas cosas, o sea, ya no me puedo quedar con una. Hoy, mira, el cuerpo me pide más carne, hoy yo me quedo con el costilla.
Pues yo con el pescado.
Venga, va, pues para todos los gustos, sí. ¿no? Muy bien, pues oye, chicos, os voy a hacer volver otro día, ¿qué os parece?
Perfecto.
¿Os apuntáis?
Genial, ¿sí? Genial, sí, claro.
Pero bueno, de momento estos dos platos los encontramos en la taberna de Misti. O sea que nos acercamos a la Avinguda Alcalde Pere Molas de Vilaseca. Ricard, número 19, ¿eh? Apunta.
Número 19, Vilaseca,
apunta,
sí.
Apunta, número 19. Sergio, Leo, gracias.
Muchas gracias.
Pronto.
Gracias.
Yo creo que ya tengo lo del regalo del Día del Padre. Una afeitadora, sí. O no, o quizá prefiero un par de zapatos de esos tipo mocasín. Bueno, siempre puedo cogerle una corbata, ¿no? Este 19 de marzo te lo ponemos fácil. Miles de ideas para acertar en El Corte Inglés.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Yo no quiero ser mujer de cuota, no, yo me lo he ganado y yo estoy aquí.
Se suceden desde primera hora de este 8M las concentraciones feministas.
¿Qué está pasando?
Pues el Rosendo de 63 años ya, con 40 y tantos de carretera y de rock and roll.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
La guía para iniciar un proceso constituyente con referéndum incluido.
Estás en COPE.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Aquí seguim, Ricard.
Això era All Dressed in Love.
All Dressed in Love.
Molt
el
bé. Tema que escoltem, eh?
Molt bé. Veig que, Jennifer Hudson, veig que et va quedar, eh? Molt bé, molt bé. Però no intentis desviar l'atenció, perquè no. Ho estàvem comentant, la Leida Martí i jo abans, que ha arribat aviat avui, hem pogut parlar una estona abans del butlletí tot plegat. No ens has enviat fotos dels mitjons.
No.
Aleida, no sé, Aleida, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Aleida.
No li estàs veient la cara. No li estàs veient la cara, Ricard, però jo de tu faré una foto ara mateix, eh? Tan. És que
Ricard.
Mira, et diré que la Jennifer Hudson aquesta és...
Au, desvia l'atenció.
És alta, eh? Medeix 1,75 m.
Mira com jo.
Desvia.
Nascut el 12 de setembre del 81, eh?
És del 81, la Jennifer Hudson, que és jove.
És joveneta.
Que és jove.
Sí, sí, veus? De què parlem avui?
No, dels mitjons, dels teus mitjons de color, que encara
quasi
estem
cole,
esperant
eh?
La foto. No colarà, no? Amb quines dos t'has anat a trobar?
Pobre Ruth, que es va estar menjant lo del leopardo tota la temporada.
L'hauré de fer, no? Sí, ja ho veig, l'hauré de fer.
Home, per favor, però no per nosaltres, per l'audiència. Et deus a la teva audiència.
Menys mal que ens farà cas.
Vols dir que l'audiència vol veure els mitjons que porto?
És una demanda popular. Regarra, estic convençuda. Si no, que truquin al 977-32-60-50 o Twitter, @copetarragona, @copelleida.
Sí, almenys que no creïn un hashtag amb això, eh?
Ai, podríem fer un hashtag.
No.
Els mitjons del Ricard.
Els mitjons del Ricard. I et fas trending topic. Estaria bé, seria molt bo, seria molt graciós. Però bé.
Home, seria un puntazo.
Home, seria un puntazo, però dubto que generi
dubto
tanta
que
expectació.
Passi. Dubto que passi, però tot arribarà. Però bé, escolta, Ricard, si la setmana passada ens va quedar clar que ens espera una primavera pop, pel que fa als colors de la roba, no? Colors llampants, colors forts, amb personalitat, Aleida, m'estàs dient això que m'has apuntat abans, que això també ho veurem amb maquillatge?
Doncs sí, la veritat és que tenim diverses tendències amb maquillatge. La primera, que seria donar-li el toc a través de diferents colors d'eyeliner, amb colors així una miqueta més poperos, més diferents, com un blavón, o... Sí, sí, molt així, molt guai. La veritat és que sí, doncs tenim... Són antagòniques, aquestes dues tendències. Tenim això, doncs, la tendència més popera, que ve de la mà dels looks més extravagants i més divertits, en els quals jo combinaria, per exemple, amb això, amb un punt extravagant, però sempre amb colors molt càlids a l'hora de vestir-se, més aviat amb blancs, donant el cop de color als ulls o al llavi, que és, aquest any entra molt el rosat al llavi, també, un color molt divertit, molt bonic, molt de primavera, també. I després tenim l'altra tendència completament antagònica, que és de la sutilesa, de la dolçor, maquillar-se molt, com ho diria, natural.
Ah, sí?
Sí, 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 sí. Vull dir, molt senzill.
Les estridències te les poses a la roba.
Sí, home, fem la combinació contrària.
Clar, és que hem de compensar, perquè tu imagina't que vas, no?, de groc i verd, per exemple, i a sobre un maquillatge, no? Vull dir, és una mica...
Home, ja és una miqueta, com dius tu, arbre de Nadal.
Molt bé. És que m'ho has tret de la boca. Correcte. Llavors, això, mira, ara m'estic recordant de quan vam comentar els Goya, també, que també hi havia doncs, molts articles al voltant de les tendències al maquillatge, i és veritat que hi havia molta tendència al maquillatge molt natural. O sigui, aquí ja estàvem apuntant el que ve a primavera, però que no vol dir no anar maquillat.
Home, clar, a veure, és molt més difícil anar maquillat natural que anar maquillat. Per què? Perquè l'anar maquillat natural, la clau és que no es noti que vas maquillat. I, bueno, sempre costa una miqueta més encertar sobretot el to de la pell. Pensem que hem de donar color amb els polvos, no amb el maquillatge, que a vegades generalment... Jo aquí m'equivoco, ho reconec. Dono més color amb el maquillatge que no pas amb els polvos. Però, bueno, perquè el meu ja és practicitat i rapidesa al primer del matí, que tampoc és que m'estim massa hores allà del mirall.
No, ja ens agradaria tenir més temps als matins, però no és el cas.
Sí, sí.
Jo tinc una sort a part que a mi no em veuen aquí, a la ràdio,
Molt bé. Veuen. Bueno, sí, tens una sort, la veritat, perquè hi ha dies al matí que millor que em quedaria a casa, però bueno... Bueno, el que anàvem, el tema d'eixir d'un maquillatge molt més suau. Podem tirar molt de lo que és del gloss, del llavis, que us en recordeu que també fa uns anys es va portar moltíssim el gloss, així més aviat nude, que t'adona, doncs això, te fa els llavis doncs molt més melosets i t'adona també un toc de vitalitat. Juguem molt també amb el que són els il·luminadors, tant aquí sota, damunt, tot just... Com se diu això? El huequito de l'ull.
On hi ha l'ullera?
Sí, el huequito de l'ull, saps? A la part de l'ullera, però no, damunt del pòmul que toca quasi l'ullera.
Sí.
Saps? Doncs aquí, pues, il·luminar una miqueta per poder donar més llum a la forma del pòmul des de dalt i també donar llum a l'ull. El llagrimer, també, que és un truco molt bàsic de ficar una miqueta de color. També és, moltes vegades, això ja es fa amb el colorete, que és una miqueta amb un toc de blanquinoset, però que es barreja amb el que portes al damunt, com si diguéssim. I li dones, plas, una pinzellada per sota de la línia del pòmul, per marcar pòmul, i així l'il·lumines. A mi, per exemple, aquest exemple m'agrada molt Jennifer López, que tira molt de... Tot i portar molt de maquillatge molt moreno, però tira molt d'il·luminadors, si us hi fixeu. S'il·lumina molt els pòmuls, s'il·lumina molt la barbeta, cosa que dona molta salut. O sigui, dona com sensació de salut i de vitalitat el maquillatge.
També hem d'anar en compte amb l'il·luminador, eh?
Bueno, sí,
es clar. Poden fer, això, es poden fer desastre.
Bueno, la foto típica de la Terelu. O no. Jo penso en l'il·luminador excessiu, penso la foto a la Terelu un dia que va sortir a la nit, que només se li ve a blanc.
Clar, és que hem d'anar en compte.
Flipant.
Ha de ser més ric. Ara segur que estàs buscant a Google, no?
No,
s'ha d'anar en compte de no que no fer maquillatges excessius en aquest sentit.
Correcte. Bueno, sempre quan diem de fer el maquillatge natural o el maquillatge més vistós, no estem dient de fer una capa de dir, uala, és que m'he tocat la cara i se m'heu de tres colors diferents. No. O sigui, estem dient de fer colors forts al maquillatge i d'accentuar punts que, de la nostra cara que volem que se'ns accentuïn, com són, com he comentat abans, a través de l'eyeliner amb l'ull o amb el llavi també amb colors més aviat violetes als llavis, també, com aquest any que es porta tant el violeta, o de fer-los més suaus, com per exemple amb colors turqueses, Ai, ara m'he quedat així en d'això, que anava amb la primera i m'he quedat aquí enganxada.
Aquí no et puc ajudar no, perquè jo no estic al dia de les tendències.
Perquè com se diu el que ens fiquem damunt dels ulls, l'eyeliner?
L'ombra.
L'ombra, això. L'ombra. Ostres, com estic avui d'espessa, perdoneu, eh? Amb l'ombra d'ulls de color així més turquesa, més coral, que dona molta llum a l'estiu també.
Per tant, dedueix, ara la meva iaia diria, o sigui, que es porta tot.
Bueno.
No, tot, entén-me, m'explico. D'una banda tenim l'opció de la naturalitat total, sense colors, sense estridències, i d'altra banda, colors, introduir colors que potser no estem tan acostumats a portar, no?
Sí,
blaus, taronges, verds, fins i tot, no?
Sí, això sí, però he de puntualitzar que en la part de lo que si diguéssim de colors naturals és on entraria, per exemple, el punt fort de l'ombra així, més clareta, més pastela, que dic jo, en color, doncs això, turqueses, rosats, duradets, vale? O sigui, que sí que es vegi molt natural, però sempre amb un toque. Vale?
Ara he trobat la foto de la Terelu.
Ui, estava buscant de veritat.
Mare de Déu. Si fa llum i tot.
Ja, és que il·lumina. És il·luminador.
Però mira, dona la sensació de que hagués pres el sol a la cara amb un tanga als ulls.
Sí, il·luminador.
Per entendre'ns,
però potser havia anat a esquiar.
Mare de Déu.
Home, nena, per l'estiu.
Bueno, no
sé. Això es tindrà molta sort amb aquesta vida d'anar a esquiar per l'estiu.
No, però mira, busqueu maquillatge, cara il·luminada, Terelu i surt directament.
Què dius?
Sí.
Això se'ns està anant avui de les mans.
Sí.
Santo Google, correcte. Doncs busqueu i ens dieu el que avui... ho hem de deixar aquí, que no tenim
més temps. Dóna'm 10 segons.
Te'ls dono.
Que torno a parlar de la Jennifer Hudson.
Ai, què li passa ara?
Saps que aquesta noia és actriu?
Sí, clar.
Sí.
Té un Òscar, eh?
Sí.
Un Òscar, Globo d'Oro, Premio BAFTA i tota la història. 3 àlbums, és que jo no ho sabia.
O sigui que t'hem descobert Jennifer
Hudson.
Sí. Ara
anava
a dir, crec que l'hem descobert
la
cantant de l'any.
Surt a la pel·lícula, bueno, va guanyar per Dreamgirls, que no l'he vist, però he vist que ha fet més cosetes, 3 àlbums.
Ja la pots buscar. Ja la pots veure, segur que la tens a Netflix o a Filmin o a Movistar, no sé.
Ja la buscaré.
Doncs escolta, deures per la setmana vinent a veure les pel·lícules de Jennifer Hudson. I estar molt atent a les tendències de maquillatge, a veure si la setmana que ve tens preguntes, doncs a l'Aleida Martí, que tornarà aquí dimarts que ve. Aleida, mil gràcies.
A vosaltres, un petó. Que vagi bé.
Ricard, doncs te la poso més que veig que t'agrada.
Sí. És molt polivalent aquesta noia i molt jove.
Molt jove, molt, molt. Del 81 hem dit, no?
Sí.
Molt jove. Doncs escolta, acaba de passar bon dimarts, divendres, et vull aquí a l'hora, en punt.
Aquí estarem.
Que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu.
En aproximadament un minut arribem al punt de 2:15. Actualitzem informació a aquesta hora. Els ho dèiem en començar el programa. Hi ha encara circulació amb retencions a l'autovia A7 per la retirada dels vehicles que s'han vist implicats en un accident aquest matí. A les 7 del matí no hi ha hagut ferits de gravetat, segons sabem fins ara, però, per tant, continua encara tallat un dels carrils parcialment. Circulació amb retencions a l'A7, a Vinyols i els Arcs en direcció a Barcelona. Hi ha aproximadament 2 quilòmetres de circulació amb retencions. I segons acabem de saber també, una incidència a Rodalies, el tren de la R14, la línia R14 de Tarragona a la plana de Picamoixons es troba ara mateix parat a Reus per una incidència que afecta el subministrament elèctric. Amb això arribem al punt de 2:15, ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
Tenemos que cambiar este grifo.
Y arreglar ese enchufe, montar la estantería, colgar las cortinas.
Pon a punto tu casa con la gran semana del bricolaje de Bricor.
Hasta el 19 de marzo, maletín de 78 herramientas por solo 44,95 euros.
Esta y muchas ofertas más en la gran semana del bricolaje de Bricor.
Más de 60 tiendas muy cerca de ti.
Hotel Restaurant Canadá, el sitio ideal para sus celebraciones. Disponemos de salones especiales para comuniones, bodas, aniversarios, reuniones familiares, con menús adaptados a su presupuesto. Contacte con nosotros al 977-54-1633. Le informaremos sin compromiso. Sus celebraciones en Hotel Restaurant Canadá, carretera de Valencia 211, Torreforta. Teléfono 977-54-1633.
Migdia Cope a Tarragona amb Mònica Carrasco.
Vinga, seguim amb els temes del programa. 9 anys després, la Selva del Camp ha tornat a viure la representació de La Passió. S'estrenava en el passat cap de setmana i el proper tenen una altra oportunitat de veure aquesta representació, a la que s'ha donat una visió doncs, diferent, innovadora, i han participat més de 200 veïns del poble. En parlem avui amb la procuradora de la Confraria de la Sang, la Maria Lluïsa Garriga. Lluïsa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies. I també el codirector de La Passió, el Carles Vigorra. Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies a tots dos, perquè sé que encara teniu ressaca, no?, del primer cap de setmana sí. De representació.
Sí, sí.
Teniu ressaca, però esteu contents. Parlàvem ara abans d'entrar.
Sí.
Molt contents.
Sí?
Molt contents de com va anar tot, de la resposta de la gent que ha vingut a veure-la, de les respostes que van penjant pel Facebook, que et fan arribar per WhatsApp. Tothom molt content, molt il·lusionat, i els mateixos que hi hem participat estem molt eufòrics. Avui estem en plena ressaca.
Clar, encara teniu allò, el subidon,
sí,
no?
Sí, el subidon. Estem
sí, és una barreja, diguéssim, estranya, no? Entre el cansament de la recta final de tantes hores, aquesta última setmana, i Lluïsa, assajos fins a, la gent igual no s'ho creu, però fins a les 3 de la matinada, assajos tècnics, amb tota la voluntat de tothom, els actors, els col·laboradors, tothom deixant-se la pell, com es diu, i ara ressaca entre felicitat, no, Lluïsa? Molt feliços i cansats.
Doncs intenteu descansar per el cap de setmana vinent, ve el segon assalt, diríem, no? Teniu representació un altre cop dissabte i diumenge, ara després direm els horaris i demés, però a mi m'agradaria anar a l'origen, perquè jo deia, 9 anys després, no?, ha tornat a la Selva del Camp la passió, i crec que, Lluïsa, hi tens una mica a veure en tot plegat, a veure.
Bé, La Passió es va representar a la Selva l'any 70 i 71. Llavors, la Confraria de la Sang ho va voler recuperar cap a l'any 2001 o 2002 i vam anar a buscar aquell primer text que s'havia representat. Vam parlar amb el senyor Josep Maria Puig i Baget, que és el director...
Director oficial.
El director oficial de La Passió. I en aquells moments estava, bueno, teníem altres projectes entre mans, s'ho va estar mirant, s'ho va estar estudiant, i al cap d'una temporada ens va dir, mira, sí que volem fer La Passió, sí que vull tirar endavant aquest projecte, però aquest text no m'acaba de fer el pes.
Mm-hmm.
Jo m'he imaginat una passió del segle XXI, una passió nova, una passió diferent, I necessitaríem un autor que doncs, respongués amb aquesta idea que ell s'havia anat creant de la passió que volia portar a terme. Així va ser com es va posar en contacte amb el senyor David Jou, que ahir, per cert, va venir a la representació.
Sí, estava...
I avui
estava content. Sí, content. Molt feliç. No? Deia de... una cosa és escriure-ho, imaginar-t'ho i després veure-ho, no? I clar. Estava molt sorprès,
avui
molt sorprès gratament.
Avui ens ha fet arribar un mail amb tota, l'emoció que va sentir per part de veure els seus personatges que se'ls havia imaginat, veure'ls allí que realçaven el seu caràcter i, bueno, molt content. Doncs es va posar en contacte amb el senyor David Jou i entre tots dos van anar elaborant pues, aquests personatges que són diferents de les passions que estem habituats a conèixer. No? Uh-huh. Són uns personatges molt humans, molt, molt colpidors, molt directes, que interpel·len al públic i van anar dissenyant aquesta passió nova, aquesta passió del segle XXI, i aquesta passió de la selva, perquè incorpora molts elements que són propis de la nostra Setmana Santa i del nostre poble, doncs. I al cap de... quan va estar el text a punt, ho vam proposar al grup de teatre La Moixera de la Defensa Agrària, entre d'altres actors que no havien trepitjat mai escenari, l'Escola Cantorum, que és la que porta música, les noies que porten el Ball de la Mort, la banda de música de la Selva del Camp, i vam fer una aglutinació d'entitats que hi van col·laborar, doncs, que ho vam poder portar a terme l'any 2009. Mm-hmm. I aquesta vegada doncs, és un projecte pensat com un gran espectacle. Llavors, anualment no es pot representar per l'enorme esforç de tota
el
manera,
pel
volum que té. Penseu que, clar, no es representa en un teatre, es representa a
l'església.
Llavors, això vol que has de transformar l'església pràcticament en un teatre. Tot el volum, de tota manera, que porta de feina a nivell econòmic, ja es va plantejar des d'un primer moment que no es podia fer anualment, però que sí que cada 5-6 anys s'anés interpretant. Aquests 5-6 anys s'han anat convertint en 9. I aquesta vegada, bueno, s'havia de fer fa 2 anys per motius aliens, doncs no es va poder fer. L'any passat teníem la trobada d'armats, que també, clar, som la mateixa gent que hi estem implicats.
I a tot no s'arriba, no?
I doncs enguany ha tocat la passió i molt contents d'haver-ho pogut portar a terme.
Carles, a tu com t'arriba el projecte, no? Perquè ja us preguntaré més d'això que deies de trencar una mica estereotips, no? I donar-hi una visió més actualitzada. Tu com arribes a...
No, no sabia on se posava.
No,
et van enganyar, et van enredar.
El vam enganyar.
Josep Maria Puig i Baget, que som amics de fa molts anys. Jo vaig
ja
avui ja no ens hem trucat. No. Dic, no, ens coneixem de fa molt de temps. Els meus inicis com a actor aficionat, amateur, va ser amb el grup que estava ell i amb ell va ser el primer professor o director de teatre que vaig tenir. I ens trobem ara junts codirigint amb ell, no? I ell és el que em va trucar un dia i em va proposar el projecte. Jo em vaig mirar el text, em vaig mirar el vídeo del 2009, vull recuperar antecedents per situar-me i al final arribar aquí pensant que podria aportar el meu granet de sorra. Per una part, treballar molt amb els actors, no? De dir, gent que repetia, però feia molts anys que no ho feia, i gent nova, també, gent amb experiència i gent sense. I això és lo divertit, per mi ha sigut lo divertit, no? Trobar-te la riquesa, no? De la varietat està la riquesa, no?
Sí, sí.
I treballar molt, una primera part, molt d'entrenar els actors, d'arribar més enllà d'on ells pensaven que podien arribar, per això estan tan contents tots. I, bueno, hem rigut, hem plorat...
Però s'ha creat un caliu com una família. Ja ens veiem, no?
Clar,
són moltes hores.
Ha sigut molt intens i són 3 mesos, bueno, 6 en realitat, però jo he entrat quan ells han fet tot un treball de repassar text, perquè jo volia arribar que portessin el text bé, per si no es pot treballar bé. I després és això, la intensitat, i en 3 mesos ha sigut com 3 anys, no? De tantes sí, hores junts tots, clar, com una família.
Sí, jo que 250 actors i actrius aproximadament, no? Amateurs tots.
Entre músics
tots.
I tot, sí, sí.
Sí,
no? Amateurs tots, i bueno, ja et dic, aquesta fase, i després donar-li un punt d'actualitat, bueno, recuperar el text, que ja ho és, prou directe, punyent, actual, que proposa molts... Bueno, posa... ens fa de molts interrogants a l'espectador, no? Els mateixos personatges es fan moltes preguntes, això la fa molt diferent, com deia la Lluïsa, i després la part tècnica, que era el que deia la Lluïsa també, d'entrar en una església i jo animo no només a la gent que estigui molt vinculada a temes catòlics, per entendre'ns, a venir a veure-les, sinó la gent que també és apassionada del teatre per les característiques del projecte, uh-huh, dintre d'un espai no convencional teatral, sinó en l'espai natural, no? En un temple, no? És on fem la passió, i com ho hem adaptat, amb dos escenaris, un davant, el públic queda als bancs, al mig, perquè et facis una idea, sí, i un altre escenari darrere. O sigui, a mi m'han arribat també whatsapps a dir, ostres, quina passada, estaves com al mig i et senties quasi com a dins de la funció, no? És com un macroacte teatral per mi, mm-hmm, més enllà del tema de la passió, no?
Sí, perquè el presbiteri es fa la representació, però al darrere hi ha situada tota la banda, tota la música.
La música en directe.
I llavors a l'espectador li arriba tota la música des de la part com allà on estava situada el cor antic.
D'acord.
Llavors el so, deia, és com a màgic, no? En secta embolcalla la música, que cal dir que molta de la música que s'interpreta és pròpia de la Selva del Camp, que s'interpreta per Setmana Santa. Llavors, hi afegeix un valor, no? El fet de que tot s'acou a la... Sí que té una projecció externa, però doncs té aquest valor sentimental per nosaltres, que tot s'acogui dins del mateix.
I després ja també, bueno, la tarima que hi ha damunt, a la part del davant, de 14 metres, amb una il·luminació que hem procurat que sigui molt actual, però sense passar-nos, de buscar la mida justa del valor de cada escena a nivell de llums. A nivell d'audiovisuals hi ha una pantalla on reforça aquesta part identitària que està parlant ella del poble, on surten imatges gravades i editades sobre el poble, no? Qualsevol espai que surt, com els carrerons de Judes per on ell corre, són carrers del poble, els olivers també són del poble, les imatges de la Setmana Santa, combinat amb una part més moderna, que és la realització en directe, com un programa de televisió, per entendre'ns, no? On podem punxar en directe moments puntuals que hem decidit o hem cregut convenients o importants, no? O rellevants en aquell moment, com el petó de Judes, perquè et facis una idea.
Mm-hmm. Que es facin una idea els oients, de tot el
que venir,
implica.
Que venir.
Que això no s'ho podem perdre.
Per veure-ho, no?
Clar. Parleu, heu comentat els dos el tema de com s'ha actualitzat, no? Aquest text que ja existia, no s'ha fet nou per aquesta vegada, però com s'actualitza un text així i com ho rep el públic, sobretot, ara que vosaltres ja els heu vist. No? Perquè...
Bé, el text és el que va escriure el senyor Jou l'any 2009.
Sí, sí.
El que passa que el 2009 es va escenificar a peu de nau de l'església. O sigui, els músics i cantors eren al presbiteri i l'escenificació era al mig de l'església, i es va crear tota una graderia al voltant per situar el públic a moda d'amfiteatre, per entendre'ns. El cost que això va suposar, la graderia aquesta, dificultava el fet de garantir una continuïtat de la representació de la passió, per la qual cosa ens vam plantejar crear un escenari específic per poder representar la passió, que és el tema estrenat enguany, que és a la italiana, situat al presbiteri. Això ha obligat a situar els músics al final, que ha sigut un encert a nivell acústic, ha sigut un encert, i el públic en aquesta ocasió queda situat, ja dèiem abans, embolcallat entre la representació i els sons, no? Els sons que els hi arriba. El text és el mateix, el que ha obligat és a canviar una mica la...
Alguna potser... petita variació d'algun personatge,
sí,
com el Centurió, em
Centurió,
sembla.
Centurió, hem incorporat
algun personatge nou, alguna coseta.
Sí, aquestes modificacions sempre s'han fet posant-nos d'acord, en contacte amb el senyor Jou, i el senyor Jou ha fet les modificacions convenients. En aquesta ocasió s'ha degut a la manera que s'ha representat a la italiana, s'ha incorporat més gent del poble, que llavors quedava suplert per la participació de músics i cantors que ja eren al presbiteri. Ara, al ser al final, no podíem representar aquest paper, llavors s'ha incorporat més gent que fan de poble, i el Centurió, que és un personatge que s'ha incorporat nou.
Mm-hmm. I tota la traducció d'haver-ho jugat el 2009 a tres bandes a la italiana, no? Com hem traduït totes les escenes, tota la posada en escena en això, i el fet de traduir-ho no és un corta i pega, obliga a obrir una altra vegada la porta a la creativitat i a crear de nou coses que ens ha anat bé que passessin, perquè al final s'han fet escenes, potser han fet un pas més i tot que com estaven.
Clar, és que amb aquest tema de vegades sembla que hi ha com una mica de por, no?, a innovar, no?, que dius, bueno, és que la història de la passió, diguéssim, ja tots la sabem, ¿vale?, no?, sabem més o menys com va la cosa, com va acabar, no?, però diguéssim que hi ha una mica de por, i ja, suposo que per molta gent es respecte, no?, hi ha com a por a introduir canvis en això, però jo crec que per arribar també a més gent, no?, i a actualitzar-te, arribar al discurs d'avui en dia és necessari, també.
Clar, la nostra passió, a veure, és explicar els últims moments de crisi, és a dir, des del Sant Sopar, englobat des del Sant Sopar fins a la Resurrecció. Però incorpora aquest judici que fa cada un dels personatges o les preguntes que es devia fer en el seu moment que va passar. És a dir, Judes reflexiona si en realitat és un enviat de Déu per fer complir la traïció o bé realment és un traïdor. És a dir, fa unes reflexions cada personatge, Maria Magdalena, aquí se'n parla poc aquesta setmana que ha sigut la Setmana de les Dones, La passió de la Selva, precisament dona molta rellevància al paper de la dona.
Que ara estrenen una pel·lícula, em sembla.
Sí, l'estrenaven.
Que es veu més tota la visió, una pel·lícula des de la visió només de Magdalena, diguéssim.
Doncs deia Maria Magdalena, interpel·la en aquest cas a Jesús, dient-li per què has escollit aquest camí, no has escollit un amor de dona que jo et podia oferir. És a dir, cada un dels personatges és molt humà i viu realment com a persona doncs, aquests dubtes, aquestes pors, aquestes preguntes que es devien fer en el seu moment. No?
A mi em dona més a nivell artístic, diguéssim, una part de que quan hem fet que els personatges... quan es fan aquestes preguntes que les proposa el dramaturg, no? Nosaltres les hem llançat a públic. Vull dir, hem fet que els personatges de sobte tenen relació entre ells, es parlen entre ells i de sobte es giren a l'espectador i aquestes reflexions les llencen cap a l'espectador perquè arribin d'una altra manera. I en realitat, quan passa aquest moment o aquests moments, és com un despullar dels personatges. Per obrir aquesta part més humana, perquè floreixi aquesta part molt més humana dels personatges. No sé si m'he explicat amb lo d'aquest despullar humanament. Per
Sí. El públic, perdona, increïble. Tant dissabte com diumenge, un silenci impecable, receptius, entusiastes, ahir tothom de peu, aplaudint des de que es va acabar l'obra, jo no sé, vull dir, fantàstic, el públic.
Deu fer
molt
ple,
bona acollida.
Perquè
vam fer ple.
Clar, són 300 persones, no?, l'aforament màxim, perquè l'església és el
cal
que...
Cal dir que vam tindre que afegir una fila més, perquè el diumenge estava a petar i vam encabir una fila més. El diumenge érem 368 perquè no hi cabia ni una agulla més. Val?
El Carles vas haver de sortir, no?
I el dissabte va quedar aquesta última fila que havíem afegit, però ple.
Jo crec que al cap de setmana que ve, col·laboradors o algú que estigui assegut per allí, haurà de tothom de peu i que entri públic.
A més, avui ja han començat a arribar allaus de reserves perquè, clar, serà... el boca a boca...
Sí. Clar.
Hi ha molta feina darrere, és veritat. De dir, no és casualitat que al final hi ha molt d'esforç per tota la gent que està al darrere, com la Lluïsa, la Lídia...
No nomenis gent
perquè no acabaríem. Bueno, tothom. I la insistència del Josep Maria Puig i Baget també de dir que és molt, molt perfeccionista, molt insistent, ha fet treballar molt a tothom, cal dir-ho també, i els tècnics també, no? De dir la part tècnica, que no és fàcil en un lloc que no és convencional... I com està tot treballat, diguéssim, és el que diu ella. No és una passió moderna, no vol dir que està fora de to, per entendre's.
No,
però té un... Ahir va quedar molt fi, no sé si m'explico. Amb fi vol dir que tot anava, tot caminava, res s'aturava, tot entrava i al final hi ha una comunió amb l'espectador, no? Que tothom respira el que està veient i eren com... ahir era com que tothom anava de la mà. Els de dins i els de fora.
I el que és increïble és que carnissers, botiguers, mestres...
Sí.
No? Gent que durant el dia té la seva feina, té la seva família, la nit té la capacitat i l'esforç de posar-se en un projecte així i que el dia que ho traiem a la llum doncs tot flueixi, t'omple d'orgull i ja es veu, no?, que estem una mica eufòrics.
Sí, no, ja m'agrada.
Estem molt contents.
De fet, no sé si eren paraules teves, Lluïsa, o d'algun dels membres de l'organització que deien l'altre dia que això no hauria estat possible sense la implicació, no?, de l'associacionisme cultural de la Selva del Camp, no?, que s'hi ha volcat totalment.
Clar, jo objectiva no ho puc ser, perquè sóc de la Selva. Jo sempre li deia al Carles, tu no sabies on te posaves. El dia que va arribar el Carles i hi havia els escenaris posats, va tenir una reacció que va dir, ala, on m'he posat? Li vaig dir, és que tu què et penses? A la Selva,
això no
si
m'havia
fem...
passat mai.
Li vaig dir, tu què et penses? A la Selva, si ens hi posem, ho fem bé. Si no, per poc, no ens hi posem. T'ho vaig dir, no?
I ara puc dir que és veritat.
Clar, perquè no sé si tu havies tingut l'oportunitat mai de dirigir o codirigir, vaja, un muntatge en una església, per exemple, no? I amb tot el que comporta.
Bueno, vaig actuar jo com a actor al Convent de les Arts, que ja està pensat perquè es facin espectacles, però real com ha sigut ara, no. La primera vegada. I amb 200 persones, la primera vegada. Era el repte.
Clar, era el repte. L'experiència. No sé si tenies tu la coseta de dir, hòstia, com m'agradaria estar en aquest escenari, també, no? O què?
Bueno, tenia tantes coses al cap que jo que estava amb els tècnics. Jo he estat amb els tècnics i volia que tota la part tècnica que s'assumeix moltes vegades cap a la recta final, doncs ajudés. No només perquè quedés bonic, que ha quedat molt bonic i les llums que han fet i tot, i la part tècnica molt, molt treballada i molt bonica, sinó per acompanyar, diguéssim, els artistes que estan allà, per acompanyar els músics quan toquen la música. O sigui, perquè anéssim tots junts de la mà, tècnics, músics, vídeos, actors, havíem de fer també entre nosaltres un treball i s'ha d'estar a sobre d'això. Llavors no he tingut temps de pensar. Ara, si pensés algun, Judas, potser.
Sí, eh?
Ai, Anton, si et sent.
Ara aquí, eh? Haurem de... Bueno, potser per la propera, espero que no hàgim d'esperar 9 anys més, o què?
Doncs
per
no ho sé, primer acabarem aquesta edició i després valorarem,
ja veurem.
A veure...
Quedarem un sense sopar.
Sí,
això,
sí.
No? Pregunta del milió. Suposo que encara som a temps, dius que heu tingut allau, no?, per les properes representacions, que són dissabte dia 17 a les 9 i diumenge 18 a les 7. Mm-hmm. Hi ha lloc encara. Com hem de fer això?
Hi ha més lloc el dissabte que el diumenge. Doncs,
tinc un correu electrònic aquí, per si convé.
Sí, si ho pots recordar tu, perquè el tinc.
És passiolaselva@gmail.com, s'ha de reservar, evidentment, les entrades, passiolaselva@gmail.com. Si corren, doncs això, ja ens ho assegurem.
Avui és la típica entrevista que normalment, a veure, es fa perquè venim eufòrics i tenim ganes d'explicar-ho, però moltes vegades no ens enganyem, es fa també per promocionar una mica, que la gent vingui, i no ens farà falta, quasi, perquè
no,
està
Carles,
tot...
No, Carles, la de promoció...
Ho dic perquè si algú té moltes ganes, que no s'adormi.
Vale.
Ho dic en sèrio, perquè feia temps que no...
La de promoció hauria estat la setmana passada.
Sí.
Això és lluïment.
Això és aquesta setmana.
No, queda...
És fàcil de lluïment.
S'ha de ser humil. Nosaltres el dijous assagem. No et pensi aquí que ja ho tenim
tot
fet.
No, ja m'ho penso.
Dijous tornem a assajar i aquí no s'adorm ningú ni ningú es pensa res.
Mm-hmm. Volia recordar que també hi ha un telèfon que trucant o per WhatsApp doncs, també es pot reservar entrades, que és el 682... 75, 35, 73.
Molt bé, doncs 682, 75, 35, 73. Ja saben, per dissabte i per diumenge, 17 i 18 de març, la Passió de la Selva del Camp.
També hem fet una pàgina al Facebook, Passió a la Selva, que bé, doncs, per Messenger o el que sigui, a través de la pàgina del Facebook també.
O sigui, que no sigui per vies, que no es quedi ningú sense entrada.
Vies n'hi ha,
sobretot.
Entrades no n'hi ha tantes, però vies n'hi ha.
Doncs escolta, a Lluïsa, Carles, de veritat, mil gràcies per haver vingut aquesta estoneta, l'enhorabona, i
moltes
que ho acabeu de disfrutar molt, eh?
Molt bé, moltes
gràcies
que...
a vosaltres.
Gràcies.
Adéu.
Vins, El Sibarita, La Recepta de la Setmana, Discocope, Pàgina Zero,
Tot això ho trobaràs al Migdia a Tarragona, el magazín que de dilluns a divendres presenta Mònica Carrasco d'una a dues. COPE Tarragona. Estàs informat.
Momento y párate a pensar. ¿Comparaste precios al contratar tu seguro de vida? Vente a la Mutua con tu seguro de vida. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
Los que la buscan son profesionales. Averiguaré quién quiere matarla.
William Baldwin, Cindy Crawford, Caza Legal.
Los quiero muertos.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Le preocupa su cartera de fondos de inversión? ¿Está insatisfecho con su asesor actual o no se fía de sus recomendaciones? Si busca un asesoramiento objetivo, en AGE AFI podemos ayudarle. Porque al invertir hay que saber qué fondos son los más adecuados, acertar en su distribución y controlar de cerca su comportamiento. No renuncie a una segunda opinión y visítenos en Rambla Nova 2, Tarragona o en la web ageafi.com. AGE AFI, empresa de asesoramiento financiero legalmente inscrita en la CNMV.
Yo no quiero ser mujer de cuota, no, yo me lo he ganado y yo estoy aquí.
Se suceden desde primera hora de este 8M las concentraciones feministas.
¿Qué está pasando?
Pues el Rosendo de 63 años ya, con 40 y tantos de carretera y de rock and roll. De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
La guía para iniciar un proceso constituyente con referéndum incluido.
Estás en COPE.
¿Tienes ganas de calzots? Catering El Álamo te los lleva donde tú quieras. Calzutada completa en Catering El Álamo. Te llevamos todo lo necesario. Mesas, sillas, servicio, todo desde 25 euros. Infórmate en el 977-84-62-40. La calzutada en Catering El Álamo. 977-84-62-40. Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 3 minuts i arribarem al punt de les dues. El recordo, si han de circular per l'autovia A7, que està, hi ha circulació amb retencions a l'alçada de Vinyols i Els Arcs en direcció nord, en direcció Barcelona. S'ha reduït ara la congestió, hi havia aproximadament 2 quilòmetres. Segons el Servei Català de Trànsit, ara mateix queda 1 quilòmetre de circulació amb retencions perquè estan retirant els vehicles. Recordin que aquest matí, cap a les 7 del matí, s'ha produït un accident força espectacular. 2 camions i 4 turismes implicats. 2 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital de Sant Joan i al Centre d'Atenció de Cambrils i els serveis d'emergències han atès també 5 persones amb lesions de caràcter lleu als que han donat l'alta in situ. Acabarem amb música i amb una notícia que hem conegut avui. Fa uns dies els parlàvem del cartell per al Festival Internacional de Música de Cambrils. Ja saben, el proper mes de juliol i agost teníem ja noms confirmats. Pastora Soler, per exemple, Jorge Drexler, Miguel Poveda, Sweet California, Pegatina, Bumburi i altres. També un homenatge a Mecano, El Hija de la Luna. I ja els organitzadors del festival ens deien que en faltaven 3 artistes importants per donar a conèixer, que estaven pendents de tancar concerts de les seves gires internacionals. Doncs bé, n'acabem de saber un, és ell.
Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón.
El colombià Juanes actuarà al Festival Internacional de Música de Cambrils el proper 5 d'agost. Serà la gira de presentació del seu darrer disc, Mis planes són a Marte. Aquesta és la notícia que hem sabut fa uns minuts. En els propers dies sabrem els dos artistes que falten per completar aquest cartell del festival del proper estiu. Arribem a les dues. Ara es queden amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornarem demà puntualment a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabin de passar. Bon dimarts.
Saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar